Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. RAC1.
Molt bé, algun comentari a fer, senyor Buigas?
Sobre les escoles.
No hem arribat encara. No hem arribat.
Sobre
encara
la lluna, sobre el que vulgui. Vull dir,
encara estem a la pandèmia.
No, perquè
veig
jo...
que està, ho he fet per si estava atent realment al programa i me n'adono que no.
Has d'entendre també que estic aquí a l'estudi sol.
O necessita algú que l'estigui mirant amb cara de que li queden dues hores de vida,
sí,
i que li llançarà una ampolla al cap si no està fixat amb el guió.
Pues mira,
necessita aquest tipus d'amenaces?
Tristament, sí.
Tot va bé i tot anirà bé.
Versió RAC1. Cada tarda en directe de 4 a 7 i 24 hores a RAC1.cat. RAC1. Tots som un.
Són les 8 i un minut. Comencem aquí un programa especial amb motiu de les eleccions del País Basc i Galícia. Seguirem aquesta nit electoral amb un peu a Bilbao i un altre a Santiago, però abans, aviam, Miquel Agut, què ha passat en aquest partit del Girona?
A veure, Agnès, jo crec que hauries d'haver entrat abans a l'estudi, perquè quan no hi eres ha marcat el Lugo, i ara sí, que has entrat ha marcat el Girona, el gol de l'empat. Talismà Marquès, gol de penal d'Estuani. El penal l'ha fet per mans Rahmani, jugador del Lugo, a un xut de Mojica, i Estuani ha marcat de penal. El porter encertant la trajectòria, però anava molt fort i col·locat, i ara mateix hi ha pausa d'hidratació, 1-1, 31 minuts i mig de la primera part. El Girona necessita la victòria per afiançar-se a la zona de promoció d'ascens i gairebé tenir alguna possibilitat de somiar amb l'ascens directe a primera divisió.
Escolta, a veure si funciona això, aquest talisme. Jo tinc previst quedar-me fins les 11, per tant...
No, s'haurà acabat el partit.
Tot el que durarà el partit, aquí estarem.
Divendres contra el Cádiz pots venir, si vols.
Ah, també. Divendres, val, d'acord, ja en parlarem.
Molt bé.
Que vagi bé, Miquel. Ja t'aniràs dient com avança aquest partit. En tot cas, aquí estarem en directe emetent aquesta nit electoral País Basc i Galícia, unes eleccions estranyíssimes, ajornades des del mes de març, que se celebren en ple mes de juliol, en plena pandèmia mundial, amb una crisi econòmica que tot just comencem a ensumar, amb un moment en què el crèdit polític està també molt debilitat, un moment fins i tot podríem arribar a dir angoixant, en què s'ha arribat a prohibir en els dos territoris, tant al País Basc com a Galícia, que els malalts de Covid vagin a votar. Veurem com queda això, perquè en cap dels dos casos s'havia fet consulta a un jutge, per tant no hi ha una resolució judicial que avali aquestes decisions. I en qualsevol cas, eleccions avui al País Basc i Galícia, que són eleccions totes dues de laboratori per a les que puguin venir mentre duri la pandèmia, sense anar més lluny. Possibles eleccions a Catalunya a la propera tardor. Dic això perquè electoralment, en principi, segons les enquestes, i posem-hi la negreta, la cursiva i el subratllat, segons les enquestes fetes públiques en les últimes setmanes, poques expectatives de canvis. Haurem de veure que això es confirma, eh? Estem parlant de Núñez Feijóo i d'Íñigo Urkullu, dos dels presidents autonòmics més sòlids en el poder polític, que segons les enquestes revalidaran la seva victòria. A Galícia, interessant però veure si Feijóo revalida o no, si és capaç de revalidar o no la majoria absoluta, que en aquest cas seria la quarta de Feijóo. Per tant, igualaria l'històric president gallec Manuel Fraga Iribarne. Si ho aconsegueix, compta a Gènova, perquè s'obrirà el meló del lideratge amb un Feijóo molt enfortit i lluny ara mateix de les tesis i de la manera de fer política de Pablo Casado. I compta, perquè si no aconsegueix aquesta majoria, també també compta a veure què és el que passa a Gènova. Sobretot també si a l'altre escenari electoral, al País Basc, com sembla, el Partit Popular li va malament després de fer una aposta que ha estat estranya i sobretot una aposta d'altres temps, com posar Carlos Iturgaiz de cap de llista. En aquest cas, a més, també seria un naufragi de l'aposta de la candidatura conjunta entre Partit Popular i Ciutadans, cosa que vist des de Catalunya, en aquest cas, també torna a ser interessant en clau ja preelectoral. I pel que fa al País Basc, a Íñigo Urkullu, doncs caldrà veure l'amplada de la seva victòria i en quina mesura necessita el Partit Socialista per governar. Una aliança que en els temps que vivim és còmoda per ambdues formacions i més encara per al PSOE de cara a la propera negociació de pressupostos. Veurem com queda. Tot això és el que hem de veure avui en les pròximes hores. Ho farem aquí en directe a RAC1, aquesta programació especial. Agnès Márquez és de l'estudi i també acompanyada de Marc Martínez Amat, cap política de RAC1. Bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda, Agnès.
A Madrid, el delegat de RAC1, Jordi Armenteres.
Hola, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. I els enviats especials a Galícia, Adrià Santasusagna.
Hola, bona tarda.
I al País Basc, Laia Colomer.
Hola, bona tarda.
8 i 6 minuts pràcticament. De fet, a aquesta hora TVG i ETV, les televisions autonòmiques, fan públics la projecció dels resultats en base a les enquestes a peu d'urna. Per tant, comencem amb això. En el cas de Galícia, Adrià, què diu el sondeig de TVG?
Doncs mira, per començar hem de tenir clar que la xifra és 38. 38 és la que marca la majoria absoluta al Parlament gallec. Què diu l'enquesta de la Televisió Pública Gallega? Que el Partit Popular, que ara en té 41, en tindria entre 37 i 40. És a dir, que empitjora resultats Albert Núñez Feijóo i si es confirmessin les expectatives més baixes, aquests 37 podria perdre la majoria absoluta. Atenció, perquè hi ha disputa en el bloc de les esquerres, principalment el BNG, el bloc i els nacionalistes gallecs es disparen, en tenien 6 el 2016 i ara en tindrien entre 19 i 22. Serien la segona força del Parlament gallec i passarien per sobre, farien el sorpasso al PSOE, el Partit Socialista de Galícia, que en té 14, i perdria una mica, podria tenir 12, la forquilla més baixa, i la forquilla més alta és 14, per tant, mantenir-se amb aquests 14. Qui es desploma totalment, diguéssim, són els comuns gallecs, de fet, des del 2016 s'han trencat, han anat, podem per una banda, les marees per una altra, i en tenien 14, i ara en tindrien només 2. Per tant, atenció, perquè poden haver-hi sorpreses, segons l'enquesta de Televisió de Galícia, la forquilla més baixa del PP, d'Albert Núñez Feijóo, podria perdre la majoria absoluta, i si es confirmés la forquilla més alta, podria mantenir-la. El bloque, el BNG, es dispara i fa el sorpasso al PSOE gallec.
Es posa interessant la nit a Galícia. Per tant, aviam, el País Basc, Laia, enquesta de Euskal Herria Bizkaia, què diu?
Doncs el sondeig d'ITV que no mostra sorpreses respecte al que deien les últimes enquestes. Aquí al País Basc la majoria absoluta està als 37 escons del Parlament Basc. Doncs bé, segons aquest sondeig d'ITV, el pacte de govern actual entre el PNB i el Partit Socialista d'Euskadi superaria aquesta majoria absoluta i per la forquilla alta arribaria als 44 diputats. Per tant, els dos partits que millorarien resultats. El PNB passaria dels 28 que va aconseguir ara fa 4 anys a entre 30 i 32, i en el cas dels socialistes d'Euskadi passarien dels 9 diputats als entre 10 i 12. Pel que fa a Bildu, també milloraria els resultats, això sí, més lleugerament passaria dels 18 escons a 20 i Podem sí que en perdria dels 11 de fa 4 anys a entre 7 i 8. El que també sumaria és el tripartit d'esquerres, que Podem en les últimes setmanes ha insistit molt perquè es fes. Per la part alta sumaria 40 diputats i per la part baixa 37. El que sí que s'enfonsa és aquesta coalició entre PP i Ciutadans, que s'ha presentat aquí al País Basc. Si per separat tots dos van treure 9 diputats ara fa 4 anys, ara junts en traurien entre 4 i 6 i la sorpresa la podria donar Vox perquè el sondeig li dona fins a un diputat, fins ara no havia entrat al Parlament Basc, per tant caldrà veure si aconsegueix aquesta representació al Parlament Basc.
Gràcies, Laia. Déu-n'hi-do, doncs també interessant aquesta lectura de resultats de l'enquesta feta a peu d'urna al País Basc. Deixeu-me saludar ja també qui ens acompanyarà i a qui li llançarem aquestes enquestes ara mateix. Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia, bon vespre. Encara no em diuen, disculpeu. I tampoc Anxo Lujilde. En tot cas, Marc, Jordi, nit interessant, sobretot a Galícia, on a les últimes hores ja hi ha hagut una mica de nerviosisme a la seu del Partit Popular perquè el resultat d'aquesta enquesta ja s'estava com filtrant.
Home, és que és evident que aquí se la juguen a una carta, el PP, en el cas de Galícia, depèn d'aquests 38 escons que deia l'Adrià. Si no hi són aquests 38 escons, és molt clar que la resta de partits s'ajuntaran, com ja ha passat en dues ocasions històricament, per poder sumar una majoria que porti el PP a l'oposició. Hi ha dos contextos molt semblants a Galícia i al País Basc, tot i ser realitats socials i polítiques molt diferents i econòmiques. Les similituds és, d'una banda, el tempo electoral, ja ho hem vist, sincronitzat des de fa ja tres convocatòries, en què, volgudament o no, els dos presidents, darrerament molt volgudament, en aquesta última convocatòria, el primer cop va ser gairebé de rebot, però ara ja fa tres vegades que succeeix, van convocant les eleccions alhora. També el fet que hi hagi dos governs de caire més aviat conservador al capdavant, en un lloc nacionalista, en l'altre no tan nacionalista, podríem dir, el PP no és un partit nacionalista, però sí que regionalista a Galícia, i que estan molt consolidats, partits a més hegemònics, que no han perdut mai les eleccions en els seus territoris, en el cas del PNB a l'excepció d'una ocasió el 86, però sempre ha guanyat el País Basc, i el PP sempre ha guanyat a Galícia. Per tant, tot això són similituds dels dos contextos, i a més ara amb el coronavirus pel mig, doncs, que això evidentment condiciona, i veurem de quina manera amb els resultats, també ho hem vist amb la participació, sí, que també podem comentar-la, aquests dos contextos, però també hi ha algunes diferències, evidentment, a banda del context, que podem entrar després a parlar sobre què s'hi juga cada partit, perquè evidentment el panorama és molt variat, i el PP, per exemple, doncs, el que faci Feijó condiciona el PP a l'àmbit estatal, de la mateixa manera que el que passi amb el PND condiciona les aliances després amb el govern del PSOE a Madrid.
Hi ha un element que ara apuntava en Marc, que és la gestió de la crisi del coronavirus. A Euskadi ningú dubta que el Partit Nacionalista Basc se'n surt perfectament, que sempre ha anat amb un pla diferenciat del govern espanyol i ha forçat el govern espanyol a tenir molta més autonomia a l'hora de decidir situacions, d'aquí tots els suports que hi va haver del PNB als estats d'alarma, i per dir-ho d'alguna manera, els resultats de les eleccions serien un aprovat pel PNB, perquè repeteix victòria i probablement amplia la seva representació al Parlament basc. La sorpresa, efectivament, és a Euskadi, perquè això no ho pronosticava ni el CIS. Si Alberto Núñez Feijó avui perd la majoria absoluta, no governarà en cap cas. Hi haurà un acord d'esquerres a l'altra banda. I Núñez Feijó arriba a convocar eleccions perquè sap que les té guanyades. I aquesta tècnica d'anar sempre amb la data electoral basca, no oblidem que implica també que avances eleccions, perquè a Euskadi hi ha hagut eleccions cada 3 anys i mig cíclicament en els últims 3 cicles electorals. Llavors, Núñez Feijó, si les convoques, perquè sap que les té guanyades. I en aquests moments, la seva gestió del coronavirus, que té moltes ombres aquestes últimes setmanes, amb declaracions contradictòries, amb situacions que a Madrid es diu una cosa, a Euskadi se'n diu una altra, a Galícia se'n diu una altra, doncs podria ser que això en aquests moments li estigués passant factura.
Vull saber quina lectura en fan Isabel García Pagan, subdirectora de La Vanguardia. Què tal, Isabel? Bona nit.
Hola, bona nit.
I també Anxo Lujilde, corresponsal de La Vanguardia Galícia. Què tal, Anxo?
Hola, buenas noites, no sé Catalunya.
No sé si t'imaginaves una nit que pintés al final emocionant.
Pues no era muy probable. Había siempre una duda de qué podía pasar con la participación de la gente mayor, y al PP se le veía muy nervioso estos días. Pero hoy ha sido un carrusel imparable, ¿no? Porque el dato de participación de las 12 de la mañana, contra todo pronóstico, era altísimo, era el más alto de la historia autonómica, aunque tiene un efecto de la playa, del calor que hacía, de la fecha, que no es comparable con las anteriores, pero eso ya cambió un poco todos los marcos, aunque ya se veía que subía en zonas urbanas, sobre todo en Vigo, no favorables para el PP. Las israelitas que se fueron conociendo por la mañana favorecían al PP, pero por la tarde, los partidos supieron este dato de 37-40. Esto que escuchamos ahora en la TVG, que es inédito, de que el PP puede perder la mayoría absoluta. Lo tuvo que decir la TVG, que es un canal muy, muy oficialista. Entonces, pues sí, estamos en un territorio desconocido, hay muchísimos nervios. En el PP de Galicia toda la tarde estuvieron intentando movilizar todo lo inmovilizable, ven que se les mueve el suelo bajo sus pies, y bueno, la clave, pues en principio parece que está en el brote de la Mariña, que ha roto el discurso de Feijóo, un malestar que había latente. A ver, el PP en las generales del año pasado perdió en Galicia por primera vez. Lo que pasa es que eso se fue compensando y parecía que ahora Feijóo, como el virus apenas había llegado a Galicia, pues lo iba a capitalizar. Y esto se ha roto a última hora y estamos en un escenario, y acabo, al PP se le está dando un 44% de los votos. Con ese 44 Fraga consiguió su mayoría absoluta en el 89 y en cambio con un 45 en el 2005 la perdió. O sea, es un terreno en el que puede pasar de todo. Entonces se presenta una noche increíble por delante. Vale.
Clar. A més, compte, perquè si al Partit Popular no li surten bé les coses a Galícia i tampoc, com era més previsible, potser per les enquestes, tampoc no li surt bé la jugada a Euskadi, Isabel, compte a Gènova, no?
Bueno, l'embolic a Gènova està...
Isabel, sembla que tenim algun problema amb la connexió.
Me olvidé del bloque, Agnès.
Eh?
Que me olvidé del bloque.
Digues,
que
digues,
és una situació insòlita.
Ah, caram,
o sea,
i tant.
El nacionalismo gallego puede gobernar Galicia por primera vez en su historia. Nunca sí, había tenido ninguna opción, ¿eh? Esto es que ni Castelao en la República.
Escolta,
es algo histórico, vaya.
¿Y quina lectura en farías?
Bueno, el gran liderazgo de Ana Pontón, que además es la primera candidata que repite contra Feijóo, todos los candidatos de todos los partidos fueron cambiando un montón de veces, y ella pues ha conseguido consolidar una imagen muy potente, en gran credibilidad y coherencia, y luego pues hay un hundimiento del espacio de Galicia en Común, que a su vez las mareas antiguas de Podemos que ocupó el espacio del bloque, y también hay un desgaste del PSOE. Entonces ella ha capitalizado en todo el descontento contra Feijóo, que se ve que bueno, que en la Galicia Atlántica es potente. Mm.
Isabel, sembla que hem recuperat la connexió.
Sí, perdona.
Digues. Hem sentit la paraula embolic.
Sí, no, que l'embolic a Gènova estava garantitzat fos quin fos el resultat, no? Perquè si realment Feijóo acaba tenint la majoria absoluta, tant si la té com si no la té, el qüestionament de Pablo Casado serà el mateix, perquè serien dues derrotes, no? No només la del País Basc, que ja es donava per descomptada. En qualsevol cas, crec que és important, que tal com m'explicava l'Anxo, que ja no és el personalisme de Feijóo ja no és suficient per aguantar aquesta majoria absoluta davant d'un sistema, un ecosistema de partits molt més fragmentat i on hi ha candidats i sobretot candidates, com és el cas del candidat del BNG, que han fet una feina molt ben feta, o sigui que no ve arrossegant cognoms ni arrossegant herències d'altres èpoques. Mm.
Jordi.
El mejor resultado del BNG fue 18 con Veigas, o sea, Ana Pontón estaría por encima de Veigas.
Sí, no, això seria històric, és que esclar, amb les dades dels sondejos a peu d'urna, està passant una cosa que és que sumaria una aliança de les esquerres a Galícia, però també, tot i que potser menys probable, a Euskadi, al País Basc, amb les enquestes que han fet públiques ara a les 8. Per tant, interessant veure també les primeres reaccions, que tinc entès, Adrià i Laia, que es farà ara una primera valoració tant a Galícia com al País Basc d'aquests resultats dels sondejos a peu d'urna i que ja fins al final els partits no tornaran a sortir. Laia.
El que comentaven aquí des de la seu del PNB és que sortiran doncs, entre ara un quart de nou, dos quarts de nou, ens han comentat per valorar les dades de participació i també aquest sondeig telefònic que acaba de publicar EITB i ja tornaran a sortir al final per valorar ja els resultats més definitius.
I a Galícia el mateix, ha de sortir ara en principi cap a dos quarts de nou el secretari general del PP gallec, en Miguel Tellado, a explicar una mica, doncs, a valorar les dades de participació i les enquestes. També tenint en compte com són els líders polítics de valoracions quan els hi van a la contra, el que poden dir és que l'única enquesta és la de les urnes, per tant veurem si entren en aquests resultats de l'enquesta que publica la Televisió de Galícia i després res ja fins al final, fins que estigui tot pràcticament escrutat, que surti Alberto Núñez Feijóo a valorar resultats.
Ernest, deixa'm apuntar que a Madrid hi ha nit electoral, a Madrid els principals partits, estic parlant de Partit Popular, de PSOE i de Vox. fan nit electoral com a tal, obren la seu als periodistes, nosaltres estem a l'estudi per un tema de gestionar totes les senyals que ens aniran arribant. El Partit Popular sí que tenen clar que hi haurà valoració, no, el PP ja valoren d'entrada sempre la participació i el tancament de col·legis. Aquest cop de moment no ho faran, o ens diuen que de moment no està previst, i hi haurà una declaració al final de tot, quan hagin escoltat els líders del País Basc i de Galícia, però no ens diuen qui. Clar, si hi hagués una majoria absoluta folgada del Partit Popular i els resultats d'Euskadi s'aguantessin, òbviament sortiria Casado. Mm-hmm. Això el Partit Popular sempre ha estat així. Mm-hmm. Avui es descarta totalment que pugui sortir Pablo Casado. El PSOE fan una nit electoral de dir, ja veurem qui surt, ja veurem si hi ha explicacions per part d'algú, és veritat que la seu està oberta, però han passat moltes nits electorals d'autonòmiques que ningú ha dit ni piu, i a més el PSOE no hi té res a guanyar en aquests moments. A Euskadi sobretot, perquè es confirma que queden com a tercera força, i aquell fantasma que hi havia hagut d'un possible pacte estrany amb Bildu o intentar fer una mica la guitza al PNB es descarta totalment amb el resultat d'aquesta enquesta, el que diu aquest sondeig d'ITV. I en el cas de Galícia sí que és veritat que entre setmana des de Ferraz s'apuntava que hi havia l'esperança de quedar per sobre del BNG. L'enquesta dona un resultat molt, molt ajustat, ja ho veurem, per tant.
Digues, Àngel. Anava a afegir-hi que hay una cosa muy curiosa, que es lo de la avería del avión de Pedro Sánchez el viernes. Sí. Armenteras.
El pinchazo.
Pero casualmente, Ernest, una hora antes, los partidos en Galicia recibieron, hay un tracking diario que publica La Voz de Galicia, que en Galicia uh-huh. tiene mucho peso, que durante la campaña, durante estos últimos días es secreto, y en ese tracking, en esa encuesta diaria, salía por primera vez el bloque por delante del PSOE en votos y en escaños, cosa que no había pasado en los uh-huh. dos factores, ¿no? Y una hora después se dice que Sánchez tiene un pinchazo en el avión, creo que hay varios aviones, no entra por medios telemáticos, que, oye, ahora el Consejo Europeo se hace por videoconferencia. A mí lo que me sorprendió, vino un pantallón inmenso en Vigo, que estaba nuestro compañero Adrián allí en el Parque de Castrelos, pudo haber entrado. Dio la impresión como que se quería borrar, lo cual me parece además un grave error, porque le va a alcanzar igual el impacto si esto es así, ¿no? Si el PSOE queda detrás del bloque, ¿no?
És que no s'entén de cap manera el tema de l'avió. Efectivament tenen uns quants avions, fins on jo sé, com a mínim n'hi ha quatre. Hi ha dos Falcons, que són iguals, i hi ha dos Airbus A310, que són una mica més grossos, però que també el podria agafar sense cap problema, i moltes vegades ha fet viatges per l'estat amb aquests avions que són una mica més grossos. Hi ha un altre element, Ancho, que és que quan demanem, quan fem preguntes, i aquestes preguntes no responen o triguen molt a respondre's, és que passa alguna cosa estranya. I això és el que va passar amb el tancament de campanya de Sánchez, que no va arribar a Galícia directament.
De totes maneres, companys, perdoneu, però la nit electoral existeix això de la dolça derrota. Que en el cas de Galícia, pels socialistes seria això, no? O sigui, veure superats pel BNG, però la possibilitat de fer fora Feijó no seria, diguéssim, un mal escenari, perquè que no els anirien bé aquestes eleccions era més que probable.
Sí, està clar.
No sé si seria gaire amarg, també, Isabel, que el Feijó guanyés a Galícia per als socialistes mentre que s'espinyés a Euskadi, tenint en compte que en un cas és l'aliança del PP amb Ciutadans promoguda per Casado, i en l'altre cas és l'antítesi a la posició de Casado dins del PP, no? També podria ser llegit així. Anava a dir, el tripartit que deies d'esquerres abans, Isabel, en el cas del País Basc ja sumava en la passada legislatura, la que abandonen ara. Ja podien haver-se ajuntat Bildu, el PSE i Podem i haver format una majoria. El que passa és que el context del País Basc no ho permet, això. L'aliança del PNB amb el PSOE a Madrid, les reticències històriques amb Bildu encara, com a l'herència de l'esquerra Berzale, fan del tot ara mateix encara almenys complicat que aquesta combinació es faci, encara que sumin aritmèticament en nombre d'escons.
Crec que
aquesta és una de les diferències del context de Galícia respecte al context del País Basc, que és que en el cas de Galícia se la juguen a una carta, en el cas del País Basc és un panorama fragmentat des de fa molts anys, i per tant el joc d'aliances funciona des de fa temps, i el PNB té una de molt estable amb els socialistes que governen junts i que ja han dit durant la campanya que la volen mantenir, per tant pugin o baixin, mentre sumin aquests dos blocs, aquests dos partits, continuaran fent aquesta majoria. I anava a preguntar a l'Anxo, el que és curiós és com quantes oportunitats ha anat perdent el PSDG, no? Els socialistes gallecs. Els hi va passar per davant en marea a la passada legislatura, a les últimes eleccions. Ara sembla, almenys les enquestes diuen, que els hi pot passar per davant el BNG. Per tant, alguna cosa deuen estar fent malament també els socialistes en el cas de Galícia.
Sí, de totes formes, en Marea le ganó en votos, pero el PSDG ganó empataron en escaños, ¿no? Y también había pasado esto con el Bloque en el 2001. Solo en el 97 el Bloque le pasó al PSOE en votos y escaños, y ahora, según esta encuesta, lo que hay en común entre ambas elecciones es un apellido, que es Caballero. En el 97 fue el tío y ahora es el sobrino. Yo no creo que sea tanto el efecto del tío, el sobrino. El PSOE siempre ha tenido muy malos candidatos en Galicia. Yo creo que si pasa, habrá contribuido un cálculo que se hizo en la Moncloa. Yo creo que desde el punto de vista del PSOE muy desacertado, que era que lo publicó Merino en La Vanguardia, en Juan Carlos Merino, hace como 3 semanas, que era que daban por perdido a Galicia, pero no veían la segunda plaza en peligro, y entonces decían, pues en Galicia vamos a decir que gana Feijóo y que pierde Casado. Y le empezaron a dar a Feijóo todo lo que pedía, la salida del estado de alarma, poder convocar las elecciones, que es lo mismo que hacía Felipe con Fraga, lo de utilizar a Fraga contra Aznar. Y eso, en Galicia, en el campo progresista, sentó fatal. Y yo creo que eso arrastró en voto hacia el Bloque. O sea, hubo una actitud del gobierno central con Feijóo poco combativa. Y esto ha dejado a mucho electorado progresista gallego huérfano.
Aviam, Isabel.
No, que estàveu parlant d'això, de les herències, diguéssim, dels cognoms, no? I del tema del Caballero. Efectivament, sempre han sigut molt dolents els candidats socialistes a Galícia, i van arribar a governar amb un candidat pèssim. El senyor Turiño només era equiparable amb José Montilla a Catalunya, per entendre'ns.
O sigui, un mal candidat i un bon president, decían en la campanya, así que imagínate.
Els perfils no eren els que tu t'esperes, diguéssim, que això pugui reeixir. De manera que al final ens hem acostumat una mica a les sorpreses, no?, en aquestes campanyes. Jo, de totes maneres, el que volia fer referència abans, que deia el Marc, el tema del País Basc, és que qualsevol majoria d'esquerres que hi hagi al País Basc té un veto del PNB. O sigui, de seguida que va sortir Pablo Iglesias amb un míting, abans que comencés la campanya, si no va xerrada, amb un acte al País Basc parlant d'una majoria d'esquerres, d'una alternativa d'esquerres, els senyors del PNB van trucar a la Moncloa i aquella broma es va acabar. Fins que arriba la campanya, i que llavors en campanya un ja entén que aquest discurs es pot fer, diguéssim, no? Però vull dir que el PNB té una carta sempre, que és el seu veto, que és el ser la ròtula de tot, de qualsevol pacte que passa pel Congrés.
Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias.
Aquí estem sentint, a veure, algú em pot ajudar, Adrià? Adrià? No.
Sí, doncs està parlant Miguel Delgado, que és el secretari general del PP gallec.
Les primeres paraules d'esta intervenció poden ser de agradecimiento. Agradecimiento a Galícia, porque entre todos conseguimos que en esta situación anormal se pudieran celebrar unas elecciones autonómicas completamente normales. Desde a constitución das mesas o desenvolvemento das votacións a participación finalmente realizada. E por iso hai que darlle as gracias a todos aqueles que formaron parte das mesas electorais, a todos os coordinadores de seguridade que participaron nesta xornada, e en xeral a administración electoral, que co seu traballo conseguiu ter as eleccións máis seguras da historia de Galicia, garantindo que todos os galegos e todas as galegas votasen en liberdade e votasen con total seguridade. Evidentemente, como secretario xeral do Partido Popular de Galicia, teño que agradecer de forma moi especial a toda a estructura do Partido Popular de Galicia o traballo que ven desenvolvendo.
Haurem de parlar també d'aquesta falca, que és les eleccions més segures, perquè òbviament això ve per la situació de pandèmia i per la prohibició inèdita de prohibir votar aquelles persones que en el cas de Galícia han donat positiu per Covid, i en el cas del País Basc no només les que han donat positiu per Covid en les últimes hores, sinó els que estan pendents d'una PCR, bàsicament pel risc assumit, perquè que siguin les eleccions més segures, en fi, que són segures o que s'intenta que siguin el màxim segures possible, doncs endavant, però aquest lema que han fet servir en els últims dies els de Feijó, els de Núñez Feijó, és clarament una qüestió de risc, d'altíssim risc, de fet, no?
Bé, però jo crec que...
Digues.
Però jo no sé si la previsió era real, No, no supe de nadie que quisiera ir a votar. O sea, porque, primero, constitucionalmente hay muchísimas dudas de que se podía hacer. Sí. Segundo, que yo sepa, nadie tenía una lista de infectados. O sea, que debía ser como, si tú pedís el voto por correo, luego vas a la mesa y te dicen, no, Nancho, tú pediste el voto por correo y ya no puedes votar. O sea, debía haber una lista, y esa lista va contra la protección de datos. Entonces, yo creo que era mentira, en realidad, lo de que no se pudiese votar estando infectado. Lo que pasa es que lo decían precisamente para dar tranquilidad y que la gente mayor, en que era su gran preocupación, fuese a votar de todos modos, ¿no? Mm.
Perdoneu, però al final tot plegat està ple d'irregularitats, perquè la mateixa suspensió de les eleccions per quan estaven convocades inicialment ja és il·legal de per si. Si n'hi ha un precepte que et permeti...
Però nadie la recurrió, ara m'enteràs.
Com?
Que nadie la recurrió.
Sí, no, d'acord, però hi ha consens entre els experts constitucionalistes que potser no seria il·legal, però en tot cas seria legal, perquè el supòsit no està previst per enlloc. Quan tu tens unes eleccions convocades, vas a missa, ja està, passi el que passi. Mm. I a més ha de poder votar tothom, per tant, d'acord que estem en situació Covid, no, que és una pandèmia i el que vulguis, ara bé.
No, però mira, parlàvem divendres al 9C amb en Xavier Arbós, que deia, això no pot ser, i menys, hi ha dues qüestions, menys sense passar-ho per un jutge, sense consultar-ho i que hi hagi una resolució d'un jutge que ho avali, sinó com a decisió política, jo prohibeixo que em carrego un dret fonamental recollit a la Constitució espanyola, i dos, no hem tingut temps, no han tingut temps, que fa 4 mesos que estan ajornades aquestes eleccions, de preveure, o si més no a mesura que anaven passant les setmanes, que això podia arribar a passar, no? Potser el mes de març no ho imaginàvem, però cap a principis del mes de juny, fa un mes i mig, potser sí. Aleshores, el que tampoc s'entén és una decisió política, una declaració política, que potser després no ha anat acompanyada d'un control, com ara deia l'Anxo, no? Efectivament, però perquè jo crec que no està seguida d'un control, perquè té carència, té mancances per tot arreu, no? O sigui, la taula, les potes li ballen, perquè si no seria preocupant. I tres, el precedent que pot arribar a sentar, sobretot si dura la pandèmia i ens trobem amb noves convocatòries electorals, cosa que podria arribar a passar a Catalunya, no? I fins a quin número d'electors malalts creus que pots decidir que els hi prohibeixes anar a votar? Encara que sigui fer la declaració política, perquè jo insisteixo que a banda del procediment que s'ha fet servir, que és res, una declaració política, com a declaració política és molt bèstia. És portat tot bastant al límit. Bé, 8:32, fa per tant 32 minuts que han tancat els col·legis electorals al País Basc i a Galícia. Fins ara hem estat comentant, doncs, els resultats dels sondejos a peu d'urna, tant d'ETB com del BNG, i us volia preguntar sobre una altra qüestió.
TVG.
No sé què he dit.
BNG,
no, de TVG, perdó, gràcies.
Al BNG li han sonreído muchísimo.
Sí, també.
Te aseguro que hay una euforia en el BNG que no, bueno...
Ja, m'ho crec. No, sobre el sondeig del País Basc, valorar que contempla la possible entrada al Parlament Basc de Vox. Li dona un possible diputat, cosa que seria un autèntic terratrèmol per a aquella cambra, on fins ara, doncs, no ha tingut cap representació, no només això, sinó per una qüestió també de posicionament polític, amb una cambra en què Bildu, que ja venia d'obtenir uns resultats excepcionals amb 18 diputats, reforçaria aquest posicionament, arribant fins als 20, segons el sondeig de TVG, de ETB, disculpeu.
Ese escaño es el que ya tuvo PID por Álava, porque como hay 25 escaños para cada circunscripción, Claro, eso le da a Álava 14 más los que le tocarían por población que se los quitan a Vizcaya, ¿no? Y luego hay una barrera del 3%. Entonces, si pasas del 3%, lo sacas. Bueno, es lo mismo que tenía Unidad Alavesa, ¿no? Eso no lo consiguió Rivera, ¿eh? Rivera no consiguió entrar. Vox, bueno, a Abascales de allí, de Amurrio, y entonces, o sea, no sería tan extraño si consiguiese entrar, ¿eh?
És curiós per això, bueno, aquí és interessant comentar el sistema electoral del País Basc, que és peculiar, no és com la resta de comunitats on hi ha una mena de transposició de la LOREC, de la Llei Orgànica Espanyola. En el cas del País Basc és un model molt territorial, molt poc proporcional, per tant, en què tenen el mateix pes,
aporten el mateix... Para la província.
Exacte. Tenen també 75 diputats, com en el cas de Galícia, però es distribueixen amb la mateixa quantitat a cada territori, a cada un dels tres territoris, amb 25, com diu l'Anxo. I, per tant, però alhora, el volum de població és molt desigual. És a dir, a Àlaba hi ha una proporció de població molt inferior a la que hi ha a Guipúscoa. I, per tant, el nombre el cost d'un diputat en el cas d'Àlaba és molt més baix que el que tenen les altres dues demarcacions. I això, doncs, pot ser una porta d'entrada més fàcil per formacions com Vox que no en les altres dues.
Però el sistema electoral, cuidado, en Galicia també és injusto, no tanto com en el País Vasco, perquè se parece al catalán en el sentido de que le da a Lugo y Ourense un valor doble del voto, ¿no? El voto rural, porque le tocan más escaños de los que les corresponderían. Son 5 más para Lugo, 5 más para Ourense, que se quitan a Coruña y Pontevedra, ¿no? Esto es muy importante porque si Feijóo con el 44% saca la mayoría absoluta, que puede ser, es bastante probable que sea gracias a esto, que es la herencia, lo que decía Marc, de la LOREG, o sea, del sistema de la UCD, ¿no? Del 77.
No sé si comencen a entrar resultats a les pàgines de recompte de vots, tant gallega com la d'Euskadi. Adrià, en el cas de Galícia sí, oi?
Sí, en el cas de Galícia hi ha un 1,05% escrutat, ara mateix amb aquest 1,05 el PP tindria 50 escons, el BNG 14, el PSOE gallec 11 i ja està, no entraria ni Podem ni la resta, per tant, però clar, estem en un 1% escrutat. Res, irrisori. I també, doncs, explicar que s'ha acabat ja la compareixença del secretari general del PP gallec, de Miguel Tellado, sobre les enquestes, que era el que tots esperàvem que valorés aquesta primera possibilitat que podria haver-hi de Feijóo que perdés la majoria absoluta, doncs ha tirat de manual típic d'enquestes, de dir que l'enquesta final, doncs, és la de l'escrutini, que per tant ara no faria cap valoració sobre aquestes enquestes.
D'acord. Euskadi, Laia, com va?
Doncs mira, ens acaben de comentar que en uns 5 minuts surt Itxaso Atutxa, la presidenta del partit aquí a Biscaia, per valorar doncs, tant aquest primer sondeig com la participació a les eleccions, que recordem és de moment força més baixa que fa 4 anys. A les 5 de la tarda era 8 punts inferior a fa 4 anys i ja apuntaven que podrien ser els pitjors resultats pel que fa a participació des del 1994 aquí al País Basc.
Isabel, alguna lectura d'això de la participació? Al País Basc. No, em sembla que no tenim la Isabel, companys. Marc, Jordi, no. Anxo... Sí, digues.
Jo el que anava a afegir, el coronavirus ha estat sens dubte, ha entrat en aquestes eleccions, en tot el procés electoral, de ple. I això ha marcat els temes de la campanya, que ha estat bàsicament aquest el macrotema de la campanya electoral. Això pot tenir algun efecte en els resultats. En comunicació política hi ha un fenomen que diu que la gent tendeix a votar en funció de quin és el tema central en el debat polític més recent, no en el que va passar fa un any, en fa dos o en fa tres, sinó en el més recent. Per tant, seguint aquesta teoria, el priming, doncs, portaria a pensar que això marcarà també el resultat. I sobre la participació concretament, es fa molt difícil especular, perquè la pregunta és qui no participa a causa del coronavirus. És la gent gran perquè té més por? Aquesta podria ser una hipòtesi, n'hi podria haver una altra, que és la gent més informada, perquè és la que està més en contacte amb la informació i pot tenir més por. Aquesta seria una hipòtesi diferent que afectaria un sector de població diferent també. Per tant, jo crec que es fa difícil aventurar quin és l'efecte real d'aquesta baixada de la participació.
8:38 minuts. Deixeu-me saludar Astrid Barrio, que ens acompanyarà també al llarg del programa especial d'eleccions País Basc i Galícia, politòloga, professora de Ciència Política de la Universitat de València. Com vas, Astrid? Bon vespre.
Hola, molt bona nit, Agnès. Què tal?
Bé, doncs mira, aquí comentant d'entrada els resultats dels sondejos a peu d'urna que han donat ETV i TVG i que fan que es presenti una nit, especialment a Galícia, que pot ser interessant perquè el Partit Popular no té garantida, segons el sondeig, aquesta majoria absoluta, cosa que òbviament doncs donaria per veure què és el que passa electoralment a Galícia, però també veure què és el que acaba passant a Gènova, no? També.
Sí, jo crec que, que una de les particularitats d'aquesta nit, jo almenys fins ara el que esperava és que això només tingués incidència, o sigui que l'interès d'aquestes eleccions sobretot era veure quina implicació podien tenir en les estratègies del conjunt de partits a nivell estatal. I en canvi sembla que poden plantejar, no?, que almenys hi ha una hipòtesi que no hi havia durant tota la campanya, que és que pugui haver-hi un canvi de govern. I que aquest canvi de govern doncs incideixi en quines puguin ser aquestes estratègies. Jo aquí veig un dilema fonamental, no? Si això s'arriba a confirmar, que sempre hem de tenir en compte que les israelites doncs poden acostumen a portar enganys, vull dir, no sempre encerten i no es corresponen amb els trackings que hi ha hagut en els últims dies, que sobretot pel Partit Popular es presenta un dilema molt important, no? Perquè cap de les seves dues possibles vies doncs sembla tenir èxit, no? I això doncs augura una situació interna, si s'arribés a confirmar aquesta hipòtesi, una situació interna bastant conflictiva, perquè és clar, ni la via més dura o la via d'una aliança de dretes, ni la via més tova que podia representar Feijó tenen èxit, deixa amb un dilema, perquè cap de les dues possibilitats que hi han plantejades o que es poden ser viables en el cas del Partit Popular, doncs en aquest tipus d'eleccions doncs sembla que donen bons resultats. Però insisteixo, crec que s'ha de ser molt, molt, molt prudent i jo m'ho miro amb molta cura, perquè crec que la nit pot segurament confirmar els resultats d'allò que s'ha vist al llarg d'aquests dies i que fins ara era el que es preveia.
Jordi.
Si fóssim maquiavèlics, abans la Isabel García Pagán parlava de dolça derrota pel PSOE a Galícia i sobretot per Pedro Sánchez si fa fora de la Junta de Galícia Alberto Núñez Feijóo. Si fóssim maquiavèlics, aquí podríem dir que també pot ser una dolça derrota per Pablo Casado, perquè a Gènova saben perfectament que una majoria absoluta que avui reforcés Alberto Núñez Feijóo és un candidat després per Madrid que li dona ales, i això ha passat sistemàticament cada vegada que ha guanyat unes eleccions Feijóo, que és una amenaça per Gènova i pel president de torn. Ho va ser per Rajoy en el seu dia, fins i tot es va apuntar la possibilitat que es presentés per poder-li fer ombra, i va sonar moltíssim quan Rajoy fa aquell pas enrere i s'acaba convocant un congrés on hi ha diversos candidats. Feijóo ho deixa, diu que no mitjaràs Galícia, però és veritat que cada cop que guanyat Galícia el fantasma Feijóo i la seva política ha sobrevolat Gènova, i es donava per fet aquest cop que seria d'aquesta manera, que qui més havia de patir era Pablo Casado a Madrid, precisament perquè hi ha un sector del partit molt important que li qüestiona l'estratègia de vincular-se cada cop més a l'extrema dreta. I a l'altre pols oposat hi ha Alberto Núñez Feijóo, que precisament és el qui presumeix de ciutadans desactivats totalment a Galícia, i Vox ridículs i irrisoris, des d'hora per fet que avui no entraran al Parlament gallec.
En la línia del que deies, Jordi, també, clar, si avui Alberto Núñez Feijóo aconsegueix la quarta majoria absoluta, estaria igualant les quatre majories absolutes de Manuel Fraga, que va ser el fundador del Partit Popular. És a dir, aquí Fraga, Galícia, és com el president, com Jordi Pujol va ser a Catalunya, no? És a dir, si algú pensa en un president, és Fraga aquí a Galícia.
El fundador.
I ara mateix, sí, clar, és el fundador del partit. Si Feijóo
i la Galícia,
una majoria absoluta, igualaria les quatre majories.
Clar, ara estava recordant aquell discurs que va fer quan s'havia de fer el relleu a Mariano Rajoy, que Núñez Feijóo va sortir i es va emocionar molt amb aquell discurs anunciant la seva retirada, no? Que no seria un candidat a presidir el Partit Popular, que el seu compromís era amb Galícia. Bé, no sé si això pot continuar sent així en funció dels resultats que obtingui avui a Galícia, però recordo aquell discurs emocionat, clarament emocionat.
Això l'Àngelo Gilde t'ho pot contestar seguríssim. Però no, a més, Núñez Feijóo tota la vida ha amagat en voler baixar a Madrid, és dels que li agrada penjar-se la medalla de ser un dels barons que més poden influir, i és dels que ell mateix ha jugat especulant amb la possibilitat de baixar a Madrid o no fer-ho.
Realmente, en aquel día yo estaba, y Agnès, es de los días que inolvidables, estaba convocado como una boda y acabó en un funeral, con gente llorando allí en el jardín del hotel, en un sitio de bodas. Incluso esos más fieles pensaban, porque decía, lo que me importa es Galicia, entonces esperaban un pero, ¿no? Pero, y el pero no llegaba, ¿no? Entonces pasaba el tiempo y al final acabó y la gente se miraba y incluso, los compañeros que tenían que mandar los primeros clases decían, pero de verdad que no se va, ¿no? Lo puedo decir, porque claro, en lo que decíais antes, yo creo, él convocó estas elecciones en mayo contando con encuestas internas que le daban superar el récord de Fraga en escaños, 43-44, creo que tal tenía cual. Una de 44, y ese era un plan de ir a Madrid con el 44, y yo, a mí me pareció muy arriesgado cuando levantó el estado de alarma, fue el primero, no sé si os acordáis que Galicia fue la primera en salir del estado de alarma una semana antes, ¿no? Cuando tenía una situación muy buena, es verdad que fue un golpe propagandístico, pero luego veías en la gran medida práctica era que se abrieron los parques infantiles. Y entonces yo se lo vi también como un paso más en la carrera hacia Madrid, que con la duda de si la avaricia iba a romper el saco, porque estaba asumiendo un riesgo. Y claro, luego le vino el rebrote de Amariña, es verdad que lo han tratado de ocultar, de no darle importancia, la gestión de los datos ha sido bastante tremenda. Esta semana hubo unos médicos del Hospital de Burela que salieron públicamente a decir que la Xunta estaba dando datos retrasados, y yo es verdad que iba viendo que los datos que me daban ellos pues eran los que daba la Xunta dos días después, ¿no? Entonces, algo de razón pues debían tener, ¿no?, empíricamente. Y entonces la situación se le ha complicado, pero bueno, hay que ver en lo que pasa al final, porque esto va a depender de si tiene la mayoría absoluta o no. Si está en el 44, es una lotería. Incluso con el 43 la podría sacar. Insisto, Fraga en el 89 sacó la mayoría con el 44 en un entorno muy fragmentado, y en el 85, con todo el voto concentrado en torno a tres partidos, la perdió con el 45. Entonces, en el nivel que está, es casi una, en el nivel en el que está según la encuesta, ¿no?, una lotería, ¿no? De momento, claro, hay muy pocos datos. Con el 5% el PP está en 49, tendría la mayoría, pero hay que esperar a que entren los datos de las ciudades y todo
59% en aquests moments el Partit Popular.
Sí, quería hacer un comentario también sobre el espacio.
En quin tant per cent ha escoltat?
5,39%.
5,39.
59% el Partit Popular, 49%
el PP, 14 la BNG i 12 els socialistes.
Sí, el que puede salir muy mal de estas elecciones es Pablo Iglesias, porque el espacio de los comunes, las antiguas mareas, que fueron segundos en votos, empatados en escaños con el PSOE hace 4 años, pues en la encuesta de la teoría, por ejemplo, sacan 2, ¿no? Que eso también es otra cosa extraña, que sin que entren con 2, pues entrarían por Coruña y por Pontevedra, ¿no? En que puede haber cambio en Galicia sin que entren por Lugo y Ourense, ¿no? Porque ahí se van a tirar votos, ¿no? Eso sorprende. Pero en todo caso, Pablo Iglesias puede salir muy mal de Galicia, que fue el sitio en el que vino de asesor en la campaña del 2012. Era asesor de Yolanda Díaz, la que ahora es ministra de Trabajo. Encontró, según contó él, yo escribí un libro sobre esto, pero sí, que se llamaba De Beiras a Podemos. Él encontró en Beiras el modelo para lanzar Podemos. Y claro, si ahora en Galicia tiene un resultado tan malo, pues es la vuelta atrás, ¿no? En su trampolín, ¿no?
Bé, 8 i 48 minuts, dèiem que sí que s'està actualitzant el recompte a la pàgina de resultats de la Xunta amb el 5,39% dels vots. El Partit Popular estaria amb 49 diputats, BNG amb 14, en fi, el Partit Socialista 12. Sí que no hi ha actualització, Laia, al recompte de vots a Euskadi. Encara estan en el 0%, no s'han volcat cap.
Exacte, sí, ja van avisar que es començarien a volcar a partir de les 9 del vespre. Per tant, falten aquests 10 minutets perquè comencem a conèixer aquests primers resultats. Per tant, com que ja ha passat una hora d'escrutini, suposo que el percentatge amb què començarà a partir de les 9 doncs ja serà un pèl més elevat. Ja van avisar que seria a partir de les 9 del vespre i sí que fa 5 minuts ha sortit la portaveu del PNB, Iratxe Atutxa, que ha comentat, doncs, agraït a la gent la jornada, normalitat a la jornada, que s'han guardat totes les mesures sanitàries establertes i ha dit que sigui quin sigui el resultat, demà comença la veritable reconstrucció del País Basc.
Un parell de coses. Digues, la primera és comprensible.
Digues,
Adrià.
Que a Galícia han actualitzat el recompte, l'escrutini, 7,43% escrutat, el PP que va perdent escons, ara en té 48, el BNG 14 i els socialistes gallecs 13, repetim, amb el 7,43% escrutat.
Un parell de coses. La primera, que a Euskadi el tema de no buscar resultats fins a les 9 de la nit no té cap mena de sentit. O sigui, estem acostumats a veure eleccions que no s'aboquen resultats fins a les 9 del vespre perquè hi ha el factor de Canàries en eleccions locals, en eleccions espanyoles i europees, perquè allà tenen els col·legis electorals una hora més tard i per no intentar condicionar els vots de l'última hora de Canàries, l'aixeta de resultats no l'obren fins a les 9, d'acord? Però en el cas d'Euskadi... No té sentit, no té cap mena de sentit.
L'únic sentit que hi trobaria és per no estar recomptant això, doncs el 3%, el 4%, el 5%, que són resultats molt poc fiables de com quedarà la foto final, no? Per això deuen obrir l'aixeta a partir de les 9, en què hi hagi un pòsit mínim de recompte que permeti començar a veure ben bé com acabarà la nit.
Sí, però això tampoc, que... també on et porta això, no, Marc? Vull dir...
Sí, és un cert paternalisme,
clar,
de dir...
Clar, exacte. No, et porta a ser poc transparent, vull dir que encara que vulguis dir, no, doncs sortim ja amb un recompte elevat, bé, escolta, tu tens aquests resultats, no? El que és normal és anar-los abocant.
Bueno, aquí recordem, si fem una mica de història de les nits electorals, recomptes que hi ha hagut, en què hi ha hagut governs en què han jugat amb el recompte clarament. El més clar de tot, la repetició, si no recordo, de les eleccions a la Comunitat de Madrid, quan hi va haver el Tamayazo, que es va fer la repetició després i va guanyar Esperanza Aguirre, aquella nit en un primer moment estava guanyant el PSOE i de cop es va abocar un conjunt de dades que van girar la truita i va acabar guanyant el PP clarament, no? Vull dir que aquí hi ha qui les dades les ha fet anar a vegades com li ha vingut millor.
Un segon element que volia comentar, el que apuntava Ánxelo Gildes sobre Podem, Marees, els invents de Pablo Iglesias a Galícia, i torno a la dolça derrota pel PSOE i per Pedro Sánchez amb els resultats o amb el que s'apunta que passarà amb el PSDG a Galícia. És doble carambola per Pedro Sánchez perquè desactiva totalment les marees i això li serveix molt per afiançar-se més a Moncloa i aquesta pressió constant de Pablo Iglesias i dels seus ministres a cada Consell de Ministres en totes les decisions que es prenen des del govern espanyol. Sí que és veritat que els discursos de Pablo Iglesias i de Pedro Sánchez han estat que la pandèmia, la gestió de tota aquesta crisi ha servit per enfortir aquest govern, però no oblidem que hi ha un pressing constant per part de Podem, que en certa manera els resultats d'avui, si Podem no passa el llistó i no el passa enlloc, reforçaran la figura de Pedro Sánchez com a president espanyol i un Pablo Iglesias com a vicepresident que no tindrà tant crèdit per demanar segons què, vistos els resultats que veiem avui.
I a més en espais allò lluny de la perifèria i del poder polític de Madrid, no? Que tampoc no pot recolzar-se en aquestes perifèries.
I en els espais en què tradicionalment Podem ha estat fort. Podem, sí. La seva font de vots principal a les eleccions generals sempre han estat, doncs, Catalunya, el País Valencià, Galícia, el País Basc. Precisament en aquestes dues comunitats en què avui hi ha convocatòria electoral és també l'efervescència, com deia el Jordi, d'aquest partit en què està descomposat a Galícia i en el cas del País Basc va a la baixa clarament, doncs també és una d'aquelles coses per fer-se-les mirar.
Sí, bueno, clar, Galícia, el que ha passat és que les esquerres s'han... Sí, que les esquerres de Galícia s'han totalment descomposat. Això fa que si no van juntes, evidentment costi molt més arribar al llindar per tenir representació, i és el que està passant ara amb aquesta enquesta que dona dos a Podem, però deixa en Marea fora, que en tenia 14. Per cert, estem ja al 9,26% escrutat, perd un escó al PP, que el guanya el BNG. El PP ara mateix 47, el BNG 15, i els socialistes gallecs 13, quedarien fora Podem, i evidentment també ja no tenien representació ni Vox ni Ciutadans.
8 minuts i seran les 9 en punt de la nit. Companys, fem una pausa per la publicitat i així tornarem a pocs minuts abans de les 9, quan ja començaran a volcar-se també els primers tants percents d'escrutini dels resultats a Euskadi.
Especial informatiu amb Agnès Marquès.
Si vols comprar-te un cotxe abans, vine a Autovivo Sant Boi. Tenim totes les marques. Som l'outlet de l'automòbil. Et donem les ajudes del Pla Renove del govern sense condicions. Ni obligacions ni esperes. Del 15 al 25 de juliol, l'outlet de l'automòbil a Autovivo Sant Boi. Tenim xollos. Entra a autocholo.es.
Tenim el Nissan Qashqai.
Me'l quedo.
I l'X-Trail.
Me'l quedo.
I el Micra, el Leaf, el nou Juke.
Me'ls quedo, me'ls quedo, me'ls quedo.
Arriben els 3 dies Nissan i no sabràs quin triar. El 16, 17 i 18 de juliol visita el teu concessionari Nissan més proper. Emporta't qualsevol model amb fins a 7.500 euros de descompte finançant-lo amb RCI Bank i no el paguis fins al 2021. Nissan Innovation that Excites. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ja és aquí la tercera edició del campus de futbol Mundo Deportivo, amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIG Futbol. Del 27 al 31 de juliol a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la Covid-19. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com, amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Danone i la Federació Catalana de Futbol. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Pot ser més eco, més tecnològic o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Gaudeix de la gamma híbrida Suzuki i comença a pagar el 2021. Pensa híbrid. Contueix Suzuki.
Finançament subjecte a estudi i ofert per Santander Consumer EFCSA. Oferta vàlida fins al 31 de desembre de 2020. Finança-ho ara i comença a pagar quotes el 2021. Els interessos s'acumularan al capital viu. Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten diumenge 19, final de temporada del Via Lliure a la platja.
Celebrarem l'arribada de les vacances amb la gent de la Costa Brava.
Xavi Bundó en directe des del passeig marítim de Platja d'Aro per acomiadar temporada amb vosaltres, a la vora del mar.
La platja gran, la Cala Rovira, la Cala del Pi, Sa Cova, la Cala del Paller. Com serà aquest any l'estiu a la platja?
Turisme, cultura, comerç, natura, esports i activitats familiars. Descobriu-ho diumenge 19 al passeig marítim de Platja d'Aro en confluència amb el carrer Verdaguer.
Veniu fins al davant del mar a tocar de l'Ajuntament de Platja d'Aro.
Diumenge 19 de juliol serà matí de Via Lliure en directe a Platja d'Aro.
Tots plegats ens mereixem un gran estiu.
RAC 1. Tots som 1.
Especial informatiu amb Agnès Marquès.
3 minuts i mig i seran les 9 en punt del vespre. Des de les 8 que han tancat els col·legis electorals a Euskadi, també a Galícia, seguim a... Què donen així aquestes jornades electorals tan estranyes, en ple mes de juliol, eleccions ajornades per una pandèmia mundial, com una crisi econòmica que és incipient, que la comencem a ensumar, pot condicionar els resultats d'aquestes eleccions? Ara de seguida mirarem quin és el tant per cent escrutat ja tant al País Basc com a Galícia, però abans traurem el cap a Lleida, perquè Lleida, de fet, és protagonista, sens dubte, del dia, informativament parlant, a les 5 de la tarda, també en directe aquí a RAC1. Hem donat la roda de premsa que han ofert la Conselleria de Salut i d'Interior des de Lleida per explicar l'enduriment del confinament a Lleida Ciutat i altres 7 municipis a causa de l'evolució del coronavirus. Ho hem estat explicant amb una roda de premsa que ha durat 2 hores. Doncs bé, 2 hores després d'haver-se acabat aquesta roda de premsa, convocatòria de manifestació a la plaça Ricard Viñas de Lleida, i tenim l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Hi ha gent en aquesta convocatòria com a protesta a l'enduriment del confinament a Lleida?
Doncs ara mateix hi ha unes 150 persones aquí concentrades a la plaça Ricard Viñes, un dels eixos principals del centre de la ciutat, amb alguna pancarta, amb el rètol "Doneu la cara". Bastant descontentament entre la població per aquesta mesura del govern, que se suma una mica a la que ja hi havia de la setmana passada amb el confinament perimetral de la comarca.
Avui, doncs, en aquest poc marge de reacció que hi ha hagut, es fa aquesta convocatòria de protesta per l'enduriment del confinament a Lleida, sens dubte una mesura dura, duríssima, perquè implica el tancament de tota l'activitat social i comercial, tret la que sigui essencial, de la ciutat i 7 municipis del Baix Segre, però que es pren per evitar que es propagui encara més el coronavirus després que les dades dels últims dies hagin indicat que efectivament el que hi havia ja en aquests moments és una transmissió comunitària. No és un confinament total, però pràcticament ho és. Gràcies, Oriol. Qualsevol cosa ens avises. Aquí estarem.
Perfecte.
Déu-n'hi-do, Marc, Jordi, Astrid, en fi, tot això avui estem en programa electoral, però déu-n'hi-do el que està passant i quin avís per a navegants per la resta del país és també la situació que s'està vivint a Lleida. De fet, l'expansió del coronavirus, el contagi, ha marcat també la jornada electoral a Galícia i al País Basc, amb unes mesures, Laia i Adrià, del tot excepcionals, eh?
Sí, exacte. De fet, aquest matí el que dèiem, els col·legis electorals eren doncs senyals al terra per on havia de passar la gent, que es mantinguessin les distàncies de seguretat mentre feien fila per accedir als col·legis, a la porta, cartells de que era obligatori portar la mascareta posada, també de posar-se gel a les mans per desinfectar-les abans d'accedir on hi havia les meses, i també molta separació entre mesa i mesa i entre els integrants de la mateixa mesa. Doncs, per tant, la gent avui, quan anava a votar als col·legis electorals, sí que realment tot el tema del coronavirus, la pandèmia, estava molt present, perquè aixecaves el cap i qualsevol cosa que veies era alguna senyal, alguna indicació que et recordava totes